Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Avui ens hem llevat amb la notícia que diu que Google ens espia 400 vegades al dia. David Jané, què tal? Des de Volcànic Internet, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia. I en David, poques em semblen.
En David em respon precisament això, que li semblen molt poques vegades. A veure, David, 400 vegades espiant-nos al dia Google, com s'ho fa? Evidentment no hi ha ningú allà, m'imagino que estigui entrant a totes les nostres adreces, però 400 vegades al dia no és molt, tenint en compte les hores que ens passem connectats a internet?
Però precisament per això dic que em semblen poques, perquè és a dir, el titular és una mica sensacionalista. El titular dona a entendre com si hi hagués algú que ens està mirant pel forat del pany o des de la finestra, i pren nota d'allò que anem fent. I realment no és així. El que es refereix a aquest informe és les dades que companyies com Google, en aquest cas, recullen de la nostra activitat en el dia a dia quan fem servir dispositius electrònics. És a dir, quan agafem el mòbil i obrim una aplicació, o quan naveguem per les pàgines web, o quan fem anar el correu electrònic, cada vegada, cada gest que fem, cada moviment que fem, queda enregistrat. I això... són aquestes 400 vegades al dia, que això és en el cas d'Europa, perquè als Estats Units estem parlant que és el doble d'això, són pràcticament 800 vegades al dia.
I les preguntes que a aquesta hora es faran molts oients, una d'elles és: i què en fan després d'aquestes dades, David?
Doncs aquestes dades el que permeten és perfilar els usuaris i saber quines aficions tenen, quins gustos tenen, quines aplicacions fan servir, a quines hores i quins dies fa servir el telèfon mòbil o l'ordinador, i això, aquesta generació d'un perfil concret, permet després vendre publicitat. Si saben que tu cada dia al matí, no sé, a primera hora, poses en marxa una aplicació per mesurar la teva activitat física i te'n vas a córrer, doncs segurament acabarà apareixent en les teves xarxes socials o quan naveguis per internet publicitat, doncs, vinculada al món de l'esport, per exemple, de calçat o de roba esportiva o de qualsevol dispositiu vinculat amb la pràctica de l'esport. Aleshores, és això que intenten. Ells recullen informació i amb aquesta informació és la que fan servir després per vendre anuncis.
Això explicaria el fet de que moltes vegades quan fem algun comentari amb algun amic d'alguna cosa, curiosament al cap de poques hores ens surt algun anunci lligat precisament amb el que hem estat comentant, que després és allò que es deia de que ens escolten. Potser no és tant que ens escoltin físicament, sinó que ens rastreixen d'aquesta manera, no, David? O també ens escolten,
sí,
físicament?
No, aviam, el tema de que les grans companyies ens escolten, aviam, d'alguna manera ens han d'escoltar, perquè tu, si tens el telèfon sobre la taula i vols activar algun dels assistents de veu, bé que t'ha d'estar escoltant el telèfon, perquè si no, quan tu dius les paraules màgiques, no es despertaria el telèfon o la tablet. Però que d'aquí em facin un ús d'espionatge, per entendre'ns, no, jo crec que hi ha molta distància. El que sí que és cert és que quan nosaltres, per exemple, fem m'agrada a una publicació de xarxes socials, no sé, d'un amic que ha anat de viatge, doncs segurament estem donant aquesta informació de que ens agrada aquest lloc i possiblement ens ensenyin algun anunci vinculat. I que al final, si estires el fil, tot té certa explicació.
Hi ha alguna manera d'evitar que ens rastregin, David?
No fer servir cap dispositiu ni internet, aquesta és la més dràstica, i si no, hi ha molts serveis que són de pagament que el fet de que utilitzis la versió de pagament, una de les prestacions que té és que no et rastregin. Poso, no sé, per exemple, servei de correu Gmail, doncs si fem servir la versió gratuïta ens rastregen, si fem servir la versió corporativa de pagament no es rastreja i la informació és absolutament privada. Amb YouTube, tres quarts del mateix, si fem servir la versió gratuïta doncs ens bombardegen amb anuncis, rastregen, etc. Si fem servir la versió premium doncs el rastreig queda en la mínima expressió.
David, i si fem navegacions privades?
Si fem navegacions privades, el que estem fent és no desar la informació en el nostre dispositiu, però el fet que hem passat per aquestes pàgines queda guardat en els servidors. Si simplement la qüestió és que quan nosaltres tanquem el navegador en mode incògnit, aquesta informació s'esborra del nostre ordinador, però no dels servidors de Google o dels servidors de Facebook o de Microsoft. El que sí que permet una navegació completament anònima i que no quedi registrat enlloc és si fem servir un navegador que es diu Tor. Tor vol dir porta en alemany i és un projecte que ja té molts anys i que precisament es va fer amb aquest objectiu, que hi hagués un navegador que permetés una navegació completament anònima i intraçable, per entendre'ns. És el navegador doncs que segurament fan servir hackers amb bones o males intencions, però gent que no vol deixar rastre.
És el que t'anava a dir, no? M'imagino que això ja ve de la internet profunda, aquella que a mi m'agrada tant.
Correcte, sí, és el navegador que es fa servir en aquest cas per no deixar cap tipus de rastre i per no ser detectat. De fet, quan nosaltres accedim amb aquest navegador a una pàgina web, la informació viatja per tot el món perquè no sigui fàcil traçar des d'on s'ha demanat aquest contingut. És una manera de poder utilitzar internet d'una manera molt més anònima.
De manera de despistar, no? Suposo.
Correcte.
Amb un trajecte tan llarg que és fàcil que ens perdem. Bé, no deixem Google perquè, David, volies parlar de les noves ulleres de Google.
Sí, recordareu que fa... Déu-n'hi-do, ja deu fer 10 o 12 anys hi havia unes ulleres que es deien Google Glass que no van acabar triomfant. I ara, aquesta setmana passada, va ser la conferència Google I.O., que és la conferència en la qual Google presenta nous productes i les seves noves propostes tecnològiques, i segurament el titular més important són aquestes ulleres que es van presentar gairebé al final de la conferència i que el que permeten és fer una mena de traducció simultània amb algú que no parla el mateix idioma que tu. És a dir, la demostració que van fer era d'una mare i una filla. La mare parlava en mandarí, la filla en anglès, i totes dues es posaven aquestes ulleres i cadascuna parlava amb el seu idioma i l'altra ho veia subtitulat. És a dir, a través de les ulleres veia els subtítols del que li estava dient la persona de davant. Això és un concepte de realitat augmentada, és una demostració, és a dir, això encara estem lluny de que sigui un producte comercialitzable, però és una declaració d'intencions de cap a on va Google en proposta de nous dispositius i de nous usos per a aquestes ulleres que en el seu dia, doncs, com deia, no van acabar de quallar, i que veurem si amb aquesta nova funcionalitat de traducció, i també es parlava de fer-ho servir quan tens un mapa, per exemple, si has de seguir una ruta, doncs que la informació quedi impressionada en el vidre de les ulleres.
El tema de la traducció, David, s'hauran de posar les piles amb ja sabem que amb l'anglès i amb els idiomes potser més utilitzats ja les tenen, però a vegades amb altres idiomes hi ha traduccions que són per arrencar a córrer, i que si no acabes d'entendre ben bé el què, hi ha moltes paraules que no encaixen. Entenc que amb això també és un procés que s'hi va treballant contínuament, no? La millora d'afinar totes aquestes traduccions, que ara podem tenir també amb el Translate, etc.
Sí, com bé deies, és un repte. S'ha fet molt de camí amb el tema de la traducció simultània, però el llenguatge natural de les persones és molt viu, és molt ric. Moltes vegades, i en moltes parts del món, es barregen diferents idiomes quan fem servir llenguatge oral. Aquí mateix hi ha moltes vegades que col·loquem paraules en castellà o fins i tot paraules en anglès. Clar, tot això una màquina li genera problemes a l'hora de traduir, i per tant, per això deia que encara és un producte que estem lluny de veure a les botigues, però és una bona declaració d'intencions d'una possible funcionalitat del que seria la realitat augmentada. En aquest cas, aquest és un dit clar exemple de realitat augmentada amb aquestes ulleres de Google.
De fet, no és una bona notícia pels que es dediquen a la traducció simultània, no?
No, clar.
Perquè, clar...
Sí, bé, no sé, veurem, o pels subtítols al cinema, és a dir, podràs anar al cinema i que totes les pel·lícules siguin subtitulades, si vols.
També és una opció. Estem a l'espai de Volcànic Internet, estem en el moment de les xarxes, de la tecnologia, amb en David Jané des de l'estudi Volcànic. També tenim novetats sobre com la pandèmia ha canviat l'àmbit professional, i és que la gent d'Apple podria o no podria tornar a l'oficina. David, què en sabem ara mateix?
Sí, en el cas d'Apple, com moltes altres companyies tecnològiques, el moment del confinament de la pandèmia va fer que posessin en marxa polítiques de treball en remot. És a dir, que els treballadors d'Apple podien treballar, mantenir la seva feina, però fer-ho des de casa. Ara que ja la pandèmia mica en mica va quedant més enrere, doncs totes aquestes companyies es troben amb una disjuntiva de dir, què fem? Ara fem tornar la gent, els seguim deixant treballar des de casa, i de fet, en el cas d'Apple el que havien proposat era que treballessin 3 dies des de les oficines d'Apple i 2 dies des de casa. Però això ha generat una revolta entre els empleats i els enginyers d'Apple, que no volen tornar a treballar des de l'oficina. Una oficina, recordem, flamant, que té molt pocs anys. La van estrenar, deu fer 3 o 4 anys, i els hi va costar un dineral. I pràcticament no l'han pogut fer servir perquè va coincidir força amb l'inici de la pandèmia. I ara que la pandèmia va quedant, com deia, en el passat, doncs sembla que els empleats d'Apple volen seguir amb aquesta llibertat de decidir si treballen des de casa o treballen des de l'oficina. I en aquest cas, doncs, la notícia és que després d'intentar forçar aquest retorn, aquests 3 dies presencials, Apple ha fet marxa enrere i, bé, doncs amb l'excusa de que sembla que hi ha un petit rebrot, un repunt amb les dades de positius de Covid a la zona de Califòrnia, doncs els permetran en els seus empleats escollir si volen anar a l'oficina o si volen seguir treballant des de casa.
Per tant, ara pararan guanyat els treballadors, no?
Sí, estem en un moment en què en el sector tecnològic els enginyers, els programadors, tenen la paella pel mànec. I en aquest cas Apple, abans de perdre els seus professionals, perquè és evident que si Apple els hagués forçat haguessin tingut moltíssimes baixes d'enginyers i desenvolupadors que haguessin anat a altres empreses que sí que els permetessin treballar des de casa, doncs Apple ha preferit fer marxa enrere i permetre aquest treball híbrid, aquest treball, diguéssim, teletreball amb els seus empleats.
I David, i a la resta del sector, en aquest sentit, quin ambient es respira? Una mica què s'està fent ara mateix?
Bé, jo crec que en general el concepte que s'imposa és que sigui el treballador qui decideix des d'on vol treballar. I que si els treballadors volen anar a l'oficina hi puguin anar, si els treballadors volen treballar des de casa ho facin des de casa, o si volen fer un híbrid d'uns dies a casa i uns dies a l'oficina ho puguin fer. De fet, s'està convertint en un dels elements que permet captar talent. És a dir, les empreses que són massa rígides en aquest aspecte i que obliguen els seus treballadors a anar presencialment a escalfar una cadira, doncs s'estan trobant que els marxa molta gent, perquè com tot ens acostumem a lo bo, i quan algú s'ha acostumat a treballar des de casa i treballa bé des de casa, que el facin anar a una oficina, doncs pot ser motiu per canviar de feina.
David, estem parlant de perfils de gent molt jove, la que opta per deixar feines si l'obliguen a anar a una oficina, o no necessàriament?
No necessàriament. Jo crec que és un concepte que és transversal, tant geogràficament com per edat, com per gènere. És a dir, al qui li agrada escollir des d'on vol treballar i s'hi ha acostumat, difícilment ara li diràs que ha d'anar a una oficina o que ha d'anar a un lloc concret a treballar. S'hi ha acostumat i, per tant, vol seguir amb aquesta llibertat.
Per tant, els negocis que es dediquen, que us dediqueu precisament a la programació i totes aquestes coses, els vostres locals s'acabaran convertint en aparadors, si és que n'acabeu tenint, no?
Sí, és a dir, és una de les opcions és aquesta, i després, al final, també són espais en els quals pots fer sessions, és a dir, no tant pel treball del dia a dia, però sí sessions puntuals de treball col·laboratiu, sobretot quan hi ha temes de creativitat o temes de formacions en les quals la presència física sí que és important. Però en el dia a dia, en allò d'obrir l'ordinador i posar-se a escriure codi o a dissenyar o a escriure correus, segurament aquestes feines més rutinàries es poden i es faran des de casa, no des de les oficines. Per tant, aquí hi ha una feina molt, molt gran, podríem dir, per interioristes, que és com redecorar totes aquestes oficines, no? En el seu moment era posar-hi taules de futbolín o de ping-pong, ara veurem com les empreses de les grans tecnològiques redissenyen els seus espais de treball per fer-los això, no? Espais col·laboratius, creatius, veurem.
Perquè, David, sota el teu punt de vista, tots són avantatges en el tema de treballar des de casa o també hi ha inconvenients? I si hi ha inconvenients, sota el teu punt de vista, insisteixo, quins inconvenients hi veus?
Aviam, jo crec que el tema no és si és millor treballar des de casa o treballar des d'una oficina. El tema és qui decideix des d'on treballa. I això, durant molts anys, ho ha decidit l'empresari o l'empresa i ara ho decideix el treballador. I cadascú ha de buscar el millor entorn per ser el màxim de productiu, per entregar el màxim de valor. Hi haurà qui això ho fa des de casa perquè té molta capacitat d'organitzar-se, de gestionar el seu temps, d'organitzar l'espai, de no distreure's, de no posar rentadores quan no toca, de no engegar la tele quan no toca, però també hi ha gent que no té aquesta força de voluntat i que prefereix anar a una oficina, doncs, perquè allà se sent més productiu. El que crec que és important és respectar que cada cas és diferent i que en aquest cas, doncs, les empreses han de vetllar perquè els treballadors estiguin en les millors condicions, siguin quines siguin.
Molt bé, és un d'aquells temes que la pandèmia ha accelerat amb 10 anys. Jo em sembla que en aquest sentit hem avançat 10 anys si ho comparem abans o de la pandèmia o ara, no, David?
Sí. En aquest aspecte hem accelerat moltíssim. Jo crec que això sí que és una bona notícia. De fet, això està fent... És un factor, com deia abans, competitiu a l'hora de captar talent. Les empreses arcaiques que s'han quedat enrere i que estan obligant els seus treballadors a fitxar i anar unes hores allà a escalfar una cadira, doncs es troben que els millors talents els estan marxant, perquè és això, no? La gent vol tenir aquesta capacitat de decidir i això és una realitat. Però com deia, aquests perfils han de tenir l'habilitat de saber-se gestionar el temps, de no distreure's, etc. Perquè en aquest cas no hi ha ningú que estigui vigilant. Estàs tu sol a casa amb unes tasques a fer, uns projectes a entregar i que has de complir uns terminis. I això, doncs bé, implica responsabilitat, també.
I tant que sí. David, com està el col·laborat entre Elon Musk i la compra de Twitter? Perquè, déu-n'hi-do, podríem fer-ne una sèrie de Netflix. Es comencen ja a veure els canvis, primers canvis que Elon Musk vol aplicar a la xarxa o no encara?
Bé, en aquest cas, en l'últim capítol del serial, del col·laborat, tenim que Elon Musk De moment ha congelat l'operació.
Ara la congela?
Sí, ha decidit que... És a dir, ell en el seu dia va dir, compraré Twitter perquè està ple de robots i l'algoritme no funciona bé i ho arreglaré, i ara ha dit, com que Twitter està ple de robots, no tinc molt clar si és una bona inversió o no, i ha posat en pausa l'operació. Vol dir que no s'acabarà fent? No ho sabem. Els experts diuen que pot ser que sigui una maniobra per abaratir el preu de l'operació. D'altres diuen que es farà enrere i que finalment no invertirà aquests diners. Pot ser perquè no hagi sigut capaç de reunir amb efectiu la quantitat que era necessària per fer la compra. Pot ser per altres motius. En tot cas, les accions de Twitter tots aquests dies són una autèntica muntanya russa, com la majoria de les accions tecnològiques a borsa, i bé, fa més pinta de col·laborat que no pas d'una operació corporativa allò del nivell, i veurem com evoluciona. Fa pinta que no s'acabarà fent, és a dir, que al final es farà enrere i que haurà de pagar, això sí que és important, si no compra, haurà de pagar una multa de 1.000 milions de dòlars. És a dir, en el contracte de l'oferta hi havia una clàusula que deia que si finalment es feia enrere, indemnitzaria Twitter amb 1.000 milions de dòlars. És a dir, que si al final fa marxa enrere, li costarà una mica car.
I això seria molt mala imatge per ell, no? Perquè, clar, no deixa de ser per un empresari que fins ara ha tocat el cel amb les mans, mai més ben dit, seria una patacada important, no?, per la seva imatge pública.
Això costa de fer una estimació, perquè realment diguéssim, els seus èxits són tan sonats que això, sí, sens dubte seria una taca negra en l'expedient, però vaja, pitjor seria que faci la compra i que en 2-3 anys Twitter acabés tancant perquè l'han ensorrat, per entendre'ns. O sigui, a vegades és millor fer un pas enrere abans de posar-s'hi que no pas posar-s'hi i espatllar-ho tot.
Sí.
Veurem, com dèiem, és un col·laborot, cada setmana hi ha capítols nous. De moment la notícia aquesta setmana és això, que s'ha quedat amb stand-by, que diuen en anglès, en pausa, i veurem si en els pròxims dies l'operació va endavant, si es renegocien les condicions, perquè aquesta, com deia, és una de les opcions que vulgui abaratir el preu de l'operació, o si finalment es trenquen les negociacions i paga aquesta multa de 1.000 milions de dòlars per sortir de l'acord.
Bé, i els últims minuts els dediquem als videojocs, que sé que t'encanten, David. El FIFA, per exemple, atenció, perquè canviarà de nom a partir de la temporada que ve.
Sí. Un joc que està a punt d'arribar als 30 anys de la primera versió que va sortir en el seu moment per les consoles, per la Sega Mega Drive, Nintendo, etc. Doncs l'acord entre Electronic Arts, que és la companyia que desenvolupa aquest joc de futbol, i la Federació Internacional de Futbol, la FIFA, acaba aquesta temporada i, per tant, en l'edició de l'any vinent, el joc ja no es dirà FIFA. I la setmana passada, precisament, Electronic Arts va anunciar que es dirà EA Sports FC, com Futbol Club. Veurem, de moment... sembla que des d'Electronic Arts es veuen forts per mantenir la posició de privilegi de ser el joc de futbol més venut. Bueno, aquí la locubració és si perdrà més Electronic Arts o si perdrà més la FIFA, perquè la FIFA evidentment li generava un dineral amb royalties aquest videojoc, que de cop i volta els perdrà. Veurem si negociaran amb alguna altra companyia per fer un videojoc que porti aquest nom. Però vaja, que la notícia aquesta setmana és que el famós FIFA deixarà de dir-se FIFA, es dirà EA Sports FC, i això serà, doncs, aproximadament a la tardor del 2022 que sortirà aquesta nova versió.
Un nom, el de la FIFA, més fàcil de recordar que no pas el nou, tot sigui dit, perquè déu-n'hi-do. No,
bé, pels seguidors de la Nissaga, penseu que cada vegada que començava el joc, des de fa 30 anys, sortia un missatge que deia precisament això, EA Sports, i en aquest cas doncs, hi afegeixen les lletres FC, que és de Futbol Club. Per tant, és una marca que pels fans és reconeguda i és familiar.
Fantàstic.
Evidentment, pels pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, que hagin d'anar a comprar el joc...
Sí, faran mal, per dir
pels aniversaris, sí, o quan haguem de fer la carta als Reis, això potser serà més difícil, però
sí,
vaja.
Sí.
David Jané, des de Volcànic Internet, una abraçada gran. Fins la setmana que ve.
Igualment.
Bon adéu, bon dia.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.